Som-hi, Pep?
Sí, som-hi.
Som-hi, doncs.
Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària Les Carrits.
Bona tarda a tothom, esteu just a la pàgina 107, el programa de literatura de Ràdio Montblanc, en col·laboració amb l'associació literària de Les Carrits. Us acompanyen en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. Aquesta frase l'heu sentit, no, Sergi?
Avui diria que 38 vegades, Pep.
38 vegades heu sentit aquesta frase, us acompanyen en Sergi i en Pep. 38 vegades, que han sigut 38, 39, que han sigut els 39 programes de la pàgina 107.
Doncs sí, sí.
Que ja anem finiquitant temporada, no?
Sí, podríem dir ja que amb aquest programa acabem la temporada ja, i hosti, bé, podríem fer una mica de valoració de sobre com ha anat aquest
sí,
any.
Sí, no? L'experiència, no?
Dos nouvinguts aquí a aquest món radiofònic.
Exacte, sí, eh? Sí. Home, ha sigut una experiència enriquidora, no? Vull dir,
plen,
perquè els dos ens agrada molt parlar de literatura, no? Ens agrada fer-la petar amb gent que...
Aquest fet aquí ho hem fet al bar, també, això. Tot.
Ah, exacte, sí. Aquesta era la idea, no? Fer una tertúlia planera amb gent que s'hi volgués sumar, no? I s'hi ha sumat força de gent, no?
Sí, molt interessant, sempre. Gent jove, gent gran. Hem tingut aquí entrevistes per telèfon amb gent de renom en el món de la literatura que ha volgut participar d'aquest nou projecte que amb Les Carrits hem anat tirant endavant.
Sí, sí.
Molt bé. Jo, Pep, he fet una miqueta de retalls de coses que hem anat parlant d'aquesta temporada. Si vols,
i tant.
Escoltem a veure què ha donat de si.
I tant. Anem a escoltar una miqueta.
El primer tall, ets tu responent-me a mi. Jo et vaig preguntar que quan va ser el primer moment que vas agafar un paper i un boli per escriure. Mira, era així, això.
A veure...
Quin és el teu primer record amb un llapis a la mà per escriure per voluntat pròpia? O sigui, vas decidir, vaig a escriure això.
Sí, això ho recordo perfectament. Tardes de pluja i no tenir a l'abast ni un televisor, perquè encara jo quan m'arribava el televisor a casa ja era gran, ja tenia 12 o 13 anys. Tardes de pluja i poques joguines a l'abast. I una de les joguines és la imaginació. I llavors la possibilitat de descriure alguna cosa i elevar d'il·lustrar-ho, de fet dibuix comentat i després llegir als pares, ho recordo molt bé, recordo que era una forma de diversió.
Una forma de diversió. Això, Pep, què?
Sí, ara, aquestes paraules sembla estrany com hi ha un estranyament, no? D'unes paraules, potser hem passat aquestes paraules, potser hem passat 7 o 8 mesos, no?
Sí, perquè, el programa potser 4.
Devia ser un dels primers programes, no?
Llavors encara estàvem veient,
sí.
Buscant idees i com ens muntàvem aquí amb les taules de so i micròfons.
Sí.
I no, avui, bueno, cal dir que hem tingut un petit problema tècnic i per això hem començat més tard avui.
Sí, correcte.
Cosetes que van passant, però bueno, amb aquestes coses també s'aprèn, no?
Sí, precisament el darrer programa hi ha el problema tècnic, no? Fins ara havíem tingut sort amb aquest aspecte de la tecnologia, no?
No havia passat mai.
Però els ordinadors ja el tenen, això, no?
Sí, i aquest tall a mi em dona a pensar en quantes vegades hem parlat amb els contrastos, no? Amb aquests canvis generacionals, amb lo ràpid que van els temps i la diferència, no? Entre els infants de...
Sí. Una infantesa sense cap tipus de tecnologia... Comparada amb una infantesa, ara han passat 50-55 anys i això ha sigut una torrentada, no? Vull dir que això no té punt de comparació.
No sé si estàvem preparats. Mira, el segon tall és del Pau Civit, que va venir als primers programes i ens parla de la Conca de Barberà.
A veure, Pau. A veure si ho recordem. Trenos la teva poesia. Diuen de la teva poesia que té molta importància als entorns rurals, no? Vull dir, li dones molta importància a l'entorn rural, moltes vegades vinculat al teu passat, no?
Sí.
Vull dir, entre moltes coses, eh? Vull dir que podríem...
Sí, no, però això és veritat, és veritat. L'entorn de la Conca, diria jo, m'influeix, no? M'influeix, i clar, quan ho vincules en el passat, no perquè vulgues, sinó sense voler, no? Llavors intento que, no intento, fa que molts dels meus poemes interactua el paisatge amb el que vull explicar, perquè hi està relacionat, perquè ha succeït allí, perquè ho vaig pensar allí. Això sempre que parlem de coses del passat. I actualment també, vull dir, la Conca és una zona que m'agrada molt i per mi és super inspiradora. Jo he estat ara uns dies a Toscana, per exemple, i sí que és molt maco i tal, no? Però que pensant dir aniré allà i potser escriuré i tal, no.
Sí, no és el teu paisatge, no?
No, és molt maco. El meu paisatge sí, sí. És el d'aquí, és el Rebull i tot això que hi ha per aquí.
Perquè en el fons tot el paisatge acaba configurant un paisatge físic i sentimental,
clar,
no?
Clar,
vull
clar,
dir que
clar,
queda associat, no? Vull sí, dir, com, sí, sí. Com entorns, vull dir, com jo, per exemple, pot ser amb el baluard, no? Amb la muralla, vull dir, hi ha coses que desvinculen i llavors quan escrius, quan crees, qualsevol escletxa l'aprofiten.
Sí.
Aquests posis que tens interior, no?
Vull dir, qualsevol com una banda sentimental, no? que la veus i que sempre està allí, no? I que les coses que et passen quotidianament i allà on penses és aquí. Per tant, vull dir, és molt difícil situar-se a Arizona, no? En un desert.
Exactament, sí. Tampoc no defuig mai la problemàtica social, vull dir, ets una persona compromesa amb aquest aspecte, no? Que la teva poesia d'alguna manera ho reflecteix, no? Vull dir, tant pots parlar de refugiats com tema patriòtic, vull dir, tema social, vull dir, tot això de tant en tant va fluint,
perquè clar, estem vivint unes etapes convulses, potser 10 o 12 anys enrere no hi hauria pensat en això, però clar, estem immersos en una problemàtica tremenda i això doncs, t'influeix igual com t'influeix el paisatge i l'entorn.
Clar, tot creador no pot defugir
d'aquests temes. No pots defugir, temes, de fet no? Els poetes no han defugit mai això.
Els poetes no han defugit mai això, diu.
Perfecte.
Pau, on parla de com un indret, no? I diu, em vaig a la Toscana i vaig amb la llibreta i el paper i amb el bolígraf i pensant que ell faria un tros de poema i no.
Sí,
no?
Però el seu paisatge sentimental del Pau el té molt arrelat i amb la seva poesia el plasma molt bé, no?
Sí,
la Conca.
Sí. També vam tenir la Mari Carme Roca, recordes que va ser la nostra primera entrevista telefònica, que el primer moment no sabíem ben bé si
exacte.
La teníem a l'altra banda o no?
Sí.
La Mari Carme Roca... es dolia una miqueta de que es desprestigés la literatura infantil i juvenil i deia això.
A veure.
I et diré una dèria nostra personal. Nosaltres pensem que a vegades és més difícil escriure per infants i per juvenils perquè es costa més atrapar els infants i els infants els joves, eh? Costa molt fer una bona literatura per infants i per joves. És més difícil.
Molt.
És més difícil.
Molt, sí, no, mira, totalment d'acord. I sobretot jo diria, fins i tot apuntaria, que és molt difícil escriure per als nens. Que una novel·la juvenil, a veure, els joves ja estan, doncs, ja tenen, a veure, estan a prop de ser adults, o són camí d'adults, i jo, per exemple, crec que un escriptor que escriu per adults pot escriure per joves. Per nens ja no ho sé, depèn.
Exacte. Sí.
És a l'imaginari infantil és un món completament a part i és complicat. Jo veig clar, quan tens la sort d'encertar amb una idea i després amb el temps veus que als nens els agrada, dius que bé, no?
Sí.
Però no és gens simple. A més, els nens amb això són molt transparents, molt sincers. Vull dir, si no... Un adult o fins i tot un jove... de vegades, per delicadesa, doncs no t'acaba de dir si allò no li agrada prou, però per un nen petit sí.
I
jo penso que l'exigència
sí.
Ha de ser. Vull dir, tenim una responsabilitat, i ara aquí ho dic, com a persona que també ha estat a l'ensenyament i com a educadora. Tenim la responsabilitat d'escriure amb molta més excel·lència que no pas amb...
Sí. Una de les voluntats de la Panya 107 no ha estat tractar tots els temes, no? Nosaltres, Sergi, ens agrada la poesia, no? I hem parlat molt, però hem parlat de literatura infantil, hem parlat de teatre, hem parlat de literatura i cinema, literatura i música...
Monogràfics d'autors...
Exacte, monogràfics d'autors...
O Borges...
Sí. I el que dèiem aquí a la capçalera, no? Tant ens interessa la literatura de proximitat com l'universal, no? Vull dir, hem procurat fer un compendi de tota la literatura.
Sí. Aquí, mira, recordem una cita del Che, arrel de parlar també d'aquests temes, no? El que t'he dit abans, un tema recurrent que ha sortit moltes vegades aquí, ja sigui perquè l'autor en qüestió, el convidat, hi està relacionat o perquè tant tu com jo hem tingut molta relació, no? amb el jovent i hem vist els seus hàbits. Dèiem això. T'imagines perdre la lectura com a... manera de passar sí. el temps o viure o sí, clar, créixer, potser també, no?
Nosaltres som part interessada, no? Però nosaltres pensem que qui no llegeix s'ha perdut una part essencial dels plaers de la vida i de les possibilitats i de les potencialitats de la vida, no?
Sí, ara me recordo una frase del Che Pep que diu: un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar, diu. Aquesta frase a mi m'ha marcat, Pep.
Sí,
per això l'he tornat a posar aquí, perquè...
Sí. Això ho tenia clar la Revolució Cubana, no?
Però en aquell moment potser es referia ja directament a... No sigueu analfabets, heu de saber llegir i saber escriure.
Exacte.
Perquè en el saber llegir trobareu coses que potser no us han dit i si no ho llegiu no ho sabreu. Ara ja el saber llegir per mi implica un saber retrobar el transfons, perquè hi ha molts experts en paraules i molt...
Sí, sí, sí.
Es pot jugar de mala manera també amb les paraules avui dia, no?
Sí, sí.
Sí.
Jo crec que metafòricament parlant és que no llegeixi, que algú no llegeixi la vida, no? Que la vida la s'ha llegit tu. La metàfora és que la vida la s'ha llegit tu amb els teus ulls, no?
Sí, sí.
Interpretar-la tu, perquè quan te l'interpreten malament, te l'interpretaran amb interessos.
Exacte.
Tu has d'aprendre a llegir la teva vida per tu mateix, no?
Cadascú té el seu vidre, no? Per mirar la realitat i si el tens brut, xiquet...
Sí, sí.
Sí, sí. Recordes també que va venir en Jordi Nogués, que va fer la presentació del seu llibre, autor d'èxit i, hòstia, una persona molt interessant, molt entregada.
Molt afable.
Molt oberta.
Sí, sí.
Deia això, el dia de Sant Jordi, ell va estar a Barcelona i deia que va allí... Clar, el dia de Barcelona, els escriptors, tu deus saber això, Pep, que us aneu venint a parlar i alguns us coneixeu, alguns us presenteu, no? I allà deuen sortir coses interessants allà. Deien això.
Tots tenim una ànima supercreativa. Tots tenim una ànima artista. I el talent és saber transmetre aquest art que tens a l'interior.
Sí, sí.
Per exemple, la frustració de moltes persones que tenen aquest art i no són capaços de transmetre, li fan altres coses, i et crea un neguit intern. En canvi, les persones que tenen aquesta capacitat de transmetre molt ràpid, doncs et surt un Beethoven, et surt un Dalí, però jo crec que tots al nostre interior tenim una ànima supercreativa.
A mi sempre m'agrada dir que l'escriptor és quelcom... Un ciutadà comú, pensa que parla en veu alta.
Sí.
Tothom està parlant. L'escriptor què fa? Aixeca la veu. Tothom té un diàleg intern, no? Tothom d'alguna manera escriu. Tothom s'explica la seva vida. Tothom fa relat. Tothom. I dius tu, molt bé, m'agrada molt tothom. Però què fa l'escriptor? Ho diu en veu alta. Per què no ho sabem? Però ho diu en veu alta perquè els altres ho escoltin.
Jo una vegada, al principi de tot, quan a les primeres presentacions em van preguntar per què escrius tu? I contestar és que a casa no em deixen parlar. Llavors...
sí. No, un bon record del Jordi, vull dir que molt predisposat a vindre, vull dir, va vindre...
Que parlàvem una miqueta, no? Aquest ànim artista que diu que tenim tots i potser és aquest vidre del que estàvem parlant tu i jo, amb el qual mirem una realitat,
potser
tenim brut, no?
Exacte. I que nosaltres que estem vinculats al tema de l'ensenyament, que hauríem de potenciar, no? Tota la creativitat i l'imaginació infantil l'hauríem de potenciar molt des de tot arreu, des de tots els àmbits, des de l'àmbit familiar com a l'àmbit institucional, com a l'escolar, no?
I tant. Home, jo penso que un percentatge molt alt dels adults, jo és que, no sé com dir-t'ho, jo sóc un adult recent, per dir-t'ho d'alguna manera,
exacte.
No? Però jo crec que un percentatge molt alt de l'adultesa és capaç de concebre que els nens són el tresor de la humanitat i que... Hem sigut nens, hem vist el que ens ha fallat i no som capaços de portar una miqueta...
M'ha agradat la definició, un adult recent. Aquesta ara me l'apunto ja ara mateix.
I encara em sap una mica greu dir-ho això, perquè jo sempre estic ahí...
Un adult recent.
El nen que tenia dins.
Aquesta és bona, Sergi.
Sí, sí.
Un adult recent. Això és una bona definició, eh?
Bueno, mira, no sé si podré dir d'aquí molt de temps això. Mira, parlant d'adults recents i de gent que... d'aquí uns anys serà un adolescent. Els joves talents que hem tingut al final de temporada, Pep?
Sí,
déu-n'hi-do,
tant, que ens han impactat molt.
Sí, sí, he buscat un retall de la Diana Cifuyang, i te'n recordes que va...
Sí, es va impactar molt, una nena de 13 anys, amb una maduresa, amb una facilitat de paraula, amb una passió increïbles.
Doncs sí, ens explicava els seus hàbits literaris. Mira el que deia.
Normalment llegeixes a diari?
Doncs sí, la veritat. Jo intento... A mi m'agrada molt llegir per la nit, perquè, no sé, està tot molt tranquil, és fosc i puc concentrar-me només en el llibre i en res més. Perquè pel matí hi ha soroll a fora, cotxes i tot això, i la llum i tot això, no.
T'agrada acabar el dia amb una bona lectura,
sí,
no?
Sí. I intento llegir cada nit, però clar, a vegades mons pares me fan tancar el llibre perquè és massa tard i això...
Un any que s'ha tancat el llibre a la nit, tu.
Sí, sí. L'Ariadna ens va deixar una empreta, va ser una persona
molt impressionant. Queda pendent que ens passi un dia el relat i torni a llegir-lo o una cosa així.
Sí, sí, ja dic, repeteixo, reitero, 13 anys i tenia molt clares totes les coses, vull dir, molt clar tot, i s'expressava molt, vull dir, va ser una de les troballes d'aquesta temporada.
Sí, sí, i després que el programa següent va venir...
El Joan
Cortès,
sí, sí.
Va venir flamant campió.
Flamant campió de l'altura més alta, que tenia grumets verds.
Molt íntegre, no?
Sí, sí.
Aquest
sí.
Tall és una miqueta més llarg. Entre el Joan i tu esteu parlant i ell t'explica com ha sigut l'experiència i en què es basa, de què consta aquest concurs.
Doncs no? Ve molt de gust escoltar-lo.
Molt interessant el com acaba el tall.
Recuperar-lo.
Sí.
I llavors ve la fase de Reus.
Ja, la primera fase doncs, del que diguem el concurs.
I llavors en la fase de Reus us arriben uns textos preparats, sí, els textos que llegireu allà, no?
Una setmana abans ens arriben els textos i doncs has de preparar tots perquè allà per sorteig te'n tocarà un.
Molt bé. I els textos de quin llibre eren?
A Reus eren del llibre Un os anomenat Paddington. Uh-huh.
I els textos us arriben que us una setmana abans,
una
no?
Una setmana abans, sí.
I arriben tots i clar, els has de preparar tots, no?
Sí, sí.
Feu una miqueta a l'escola i una mica a casa, no?
Sí, a casa doncs te prepares un o dos textos per dia. Llavors a l'escola, que tenim com una hora de lectura, doncs te'ls prepares amb la senyoreta. I a les 3 de la tarda, que és quan comença l'hora de la tarda, doncs anem al despatx de la senyoreta Mari per preparar més detalladament les lectures.
Molt bé. Llavors, per experiència d'aquests textos, n'hi ha alguns que estiguin més ben preparats i altres no. A Reus vas tindre sort amb el text que em va tocar?
Bueno, tots em sortien molt bé, no? Jo volia que em toqués l'1 o el 2 i em va tocar l'últim. Però em sortia molt bé el text.
Sí, perquè jo conec aquest concurs i clar, hi ha textos que donen per més lluïment, no? Hi ha textos que tenen més diàleg.
Sempre hi ha un text doncs, que et sortirà millor i que hi haurà el text que, doncs, que tindrà més coses per remarcar.
Sí, diàleg, si vull dir que dic, per lluïments, no? Hi ha textos que permeten més el lluïment que d'altres, no? Però amb tot no em va tocar un dels que permetia lluïment, però vas passar igual, no?
Prou lluïment portaven, tots tenien bastant de lluïment, hi havia més que d'altres, però doncs va tocar.
Val. I el moment que estàs a l'escenari, estàs nerviós, Joan, una miqueta?
Només una mica. A l'hora dels nervis és quan el jurat ha de dir el veredicte.
Ah, val. Què sembla, Sergi?
Home, déu-n'hi-do, us ho va preparar consciència.
Sí, sí, sí.
Joan, molt bé.
Sí, però, i l'important és això, jo crec. L'important és l'autoestima, no? Vull dir, és arribar allà sense nervis, bueno, vull dir, llegir com
no?
Saps.
Assumir, això dona a entendre una miqueta la consciència que té el xiquet d'estar allà i dir, bueno, he vingut a fer això perquè avui m'ho he preparat.
Exacte.
I he vingut a fer això, no? És que a vegades potser els nervis són contraproduents, no?
Exacte.
Gairebé sempre.
Exactament.
Sí, sí, juguen en contra quasi sempre.
Exactament.
I jo estar tranquil, calmat.
Sí, sí, és el que va fer el Joan.
Sí, sí. Esperar nerviós el veredicte.
Exacte, sí. Exacte. Aquells nervis davant sàpiga. Llavors diuen el guanyador, que té un grumets verds...
Bueno, això és a la final, no? Llavors diuen que, per exemple, a Reus van dir el jurat ha decidit per unanimitat que passi a la semifinal de Tarragona.
El Joan Cortès, molt bé. Llavors és una alegria molt gran, no?
Sí.
Una gran satisfacció.
Sí.
Llavors, següent fase, per anar a Tarragona, llavors és Tarragona, no?
A Tarragona, sí.
Com va el procés aquest? Exactament igual?
És el mateix, sí.
O sigui, us arriben els textos una setmana abans?
Sí, sí, te'ls prepares i allà per sorteig te n'arriba.
Llavors a Tarragona tot igual.
A Tarragona tot igual.
La sensació d'Eva és la mateixa, no?
Sí, sí.
Tu estàs allà preparat i tot això. I llavors tornes a sentir una altra vegada això. He quedat seleccionat per passar a la fase final, Joan Cortès, no?
Sí.
I llavors ja passem, això sí, llavors clar, ja quan vas a Barcelona ja això són paraules majors.
Sí, sí. Llavors també és igual, però a l'hora del veredicte doncs els nervis ja són... És la part més difícil... Si guanyo bé i si no, doncs mira.
Si no, doncs mira, doncs hi he participat i...
va ser un moment, vull dir, aquesta consciència de dir he participat, ho he donat tot, no? I després ja a partir d'aquí ja no puc sí, fer res més, vull dir,
i a part saber un xiquet que gaudíem tot el que feia.
Exactament. Exactament. Sí, sí, va ser un bon tall per acabar aquesta temporada, no, Sergi?
Doncs sí, bueno, i per acabar ja del tot, tinc tres poemes, aquí hem recitat molts poemes, hem escoltat molts poemes. I he fet una selecció de...
Sí, perquè ja dèiem que nosaltres som una mica partidaris, ens agrada molt la poesia, no? I això d'alguna manera sempre traspua, no?
Sí, no? És com el puntet una miqueta d'on surt tot, sempre una miqueta la poesia.
Molt bé.
Escoltem...
Sí, sí. La millor manera d'acabar la temporada de Pàgina 107 és com, té que ser, com no en poesia, no?
Sí, escoltem-ne tres.
A veure...
La pesada pols del temps ha vestit els estris de la vella casa i els fins graons de pedra que he baixat assegut i pujat com un gat. No hi ha vida al corral, ni conill, ni oca, ni garrí a la soll, ni gall cantador, ni estarrufada lloca. El ponedor és fallat, ha caigut la comuna, la barana dona pas i dels mobles de fusta els corcs n'han fet ciutats. La pols transparent del temps cobreix la rajola prima i l'elegant pica de granet. Sento l'olor del davantal de l'àvia i els vellutats genolls del protector padrí. El vell finestró amansa la llum, sempre fidel a la petita cambra, i totes les moixanyes, els contes, els consells, la por, la marcromina i aquell crit de mort que esquinça l'alba dels meus 7 anys, viuen sota el fípol cim, sobre els culs trenats de les malmeses cadires de boga.
Pel cel ennuvolat voleien les notes d'una partitura i la melodia d'un minuet viatja pels camps florits cap a la casa dels camperols. O l'home del barret del palle fa regateres a la terra, donant pas a l'aigua fresca que besa les tiges tendres d'unes hortalisses verdes. Les cançons d'una hora exuberant alimenten les boques afamades dels petits cantaires.
Va ser en un poble de pas, amb una escola embastada i una piscina sense aigua, encara que tu no ho vas saber. Han plorat 36 pilars en 3 tines de macabeu bo i sa per un cava desgorjat sense alegria. Salatge amb mirades, càlids clotets somrients en 16 permanents primaveres. Èpic sobre un cavall de ferro, una a una les trialeres besaves, soldat a la puc. Ballant a la parada del senyor et presentes alluïnador a les portes del record. El joc et cobrí la pell d'elegants bombolles, arrabassant els sospirs, encara que tu no ho vas saber.
Bueno, i amb això ja, Pep, podríem dir que passem pàgina i fiquem un punt de llibre.
Molt bona, sí, sí.
I anem de vacances, no?
Perfecte, i la temporada que ve ens retrobem amb més energia i més il·lusió i més literatura.
I tant, fico musiqueta per acabar, Pep.
Molt bé.
Cançó basada en un poeta d'Extremadura.
sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Sombrero de largas pajas que recogió del suelo. Lo haré con el ala ancha que casi llega hasta el cielo. O muchas veces no ves las cosas que ves, no quiero. No quiero ver injusticia ni miseria. No quiero ver militares ni princesas. No quiero ver dictaduras ni pobreza. No quiero ver religiones ricas ni reinas. Solo quiero llover a los pobres sin miseria. A los ricos sin dinero desnudos en esta tierra. A infinitos corazones unidos por el amor y unidos contra la guerra.
A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero.
Pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con los nuevos. Sombrero, sombrero de largas pajas que recogí por el suelo. A la sombra de mi sombra me estoy haciendo un sombrero. Lo haré con el ala ancha que casi llegue hasta el cielo.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107. She sits in an armchair looking...